Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La protectora d'animals de Sabadell rep una desena de trucades diàries de propietaris que volen desfer-se de la seva mascota. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquest any han arribat al refugi de la carretera de Caldes 574 animals, una xifra que des de la protectora atribueixen a una irresponsabilitat per part de les persones que tenen gats o gossos a casa. Esther Ferrer és responsable d'activitats de l'entitat.
Ens interessaria que hi hagués la part de conscienciació de la gent, que no abandonés els animals i que tingués els gossos, que els gats, que els esterilitzessin per evitar camades indesitjades. La setmana passada, per exemple, ens van deixar una camada de 7 cadells a la porta i ens estan entrant directament això, en blocs, en camades senceres de 5-6 animals alhora. I això passa per la cria irresponsable de la gent.
L'arribada de ventrades senceres, la falta de xips dels gats i la dificultat d'adopció dels gossos de races potencialment perilloses compliquen encara més aquesta situació.
Les persones que s'hagin d'extreure el queixal del seny ho podran fer a partir de setembre al taulí.
Fins ara els pacients es deriven cap al cap de Can Rull en cas de necessitar aquesta intervenció, però ara també podran rebre-la a l'hospital. Serà possible gràcies a les obres de reforma que s'estan fent al taulí aquest estiu, que també passen per l'adequació de les consultes externes de Santa Fe o als banys del setè centenari.
En esports, el Sabadell ha tancat un acord amb un grup d'inversors format per 6 integrants estrangers.
El pacte és per 3 anys i suposa una ampliació de capital de 900.000 euros. Tot i això, el grup liderat pel president Esteve Calzada es mantindrà al club juntament amb els nous inversors. Els detalls es donaran a conèixer dilluns de la setmana que ve en una roda de premsa.
Són algunes de les notícies que abordarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que sembla que es mantenen estables. Hem d'esperar canvis? Li preguntem a l'Esther Batalla. Bona tarda.
Aquesta propera tarda hi podrà haver algun ruixat dispers amb nuvolositat que anirà en augment d'oest a est, amb l'arribada d'un sistema frontal que sobretot marcarà la propera nit i matinada. De fet, la precipitació s'espera avui fins al vespre a punts del terç oest, Pirineu, Prepirineu, de manera en conjunt dispersa i aïllada, però a partir d'aleshores serà una mica més extensa, afectarà a més indrets de Catalunya i, a més, també serà més continuada, especialment cap al quadrant nord-oest. Demà s'espera precipitació al quadrant nord-oest continuada al llarg de gairebé tot el dia, si bé al final del dia tendirà a minvar, i a la resta del territori se n'espera especialment al centre de la jornada, quan creu el sistema frontal. Localment podrien ser d'intensitat forta, tot i que la probabilitat és baixa, especialment cap a punts del quadrant nord-oest fins a mitja tarda i durant la tarda també a punts del Pirineu Oriental. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel que fa al trànsit d'aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. Al conjunt de Catalunya, si hem de buscar incidències, hem d'anar ja cap a Sant Hilari Sacalm, on trobem a la C25 mig quilòmetre de retencions a aquesta hora, arran d'un accident. I també hi ha problemes a Torroella de Montgrí, a la C31, 2 quilòmetres de cua en sentit Figueres, en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, aquesta hora se circula còmodament. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, ja no només s'abandonen animals als carrers, també hi ha propietaris de mascotes que es posen en contacte amb la protectora d'animals de Sabadell per desfer-se'n. Així ho ha denunciat aquesta emissora la responsable d'activitats i coordinadora de voluntaris de l'entitat, Esther Ferrer.
Estem rebent a dia d'avui, en aquests mesos d'estiu, entre 7 i 10 trucades de propietaris que ens truquen per deixar el seu animal. Ja no estic parlant d'animals abandonats pel carrer, sinó que els propietaris truquen per desfer-se'n, sigui pel motiu que sigui, des de que se'n van de vacances i ja no volen el gos, des de que tenen algun membre de la família i li ha sortit al·lèrgia, motius diversos.
Moltes de les trucades rebudes són de fora de Sabadell, ja que les protectores de la zona es troben en la mateixa situació de col·lapse.
Des de l'1 de gener fins al 31 de juliol han arribat al refugi de la carretera de Caldes 574 animals, un 45% gossos i la resta gats. Des de la protectora d'animals de Sabadell assenyalen que darrere aquest allau, que s'intensifica a l'estiu, hi ha una irresponsabilitat dels propietaris. Per exemple, en molts casos es neguen a esterilitzar els animals, situació que s'acaba traduint en l'arribada de ventrades senceres de gats i gossos.
Tenim tants cadallets que són molt petitons perquè ens arriben camades senceres acabades de néixer i no els podem donar en adopció perquè encara han d'estar, si ens arriben amb la mare, perfecte, perquè poden alletar-los ella mateixa, si no, hem de tenir-los en cases d'acollida que els donguin els biberons pertinents a les hores pertinents i necessiten una atenció impressionant, pobret.
Així mateix, des de la protectora també lamenten que encara no s'està posant el xip als gats.
Demanem a la gent que, si s'estima els seus gats, que els identifiquem amb el microxip, encara que la majoria de cops no marxin de casa, no surtin de casa, però el dia que s'escapa, pel motiu que sigui, després costa moltíssim de trobar. I a vegades ens arriben els gats, però no podem localitzar el propietari perquè no tenen xip.
Una altra de les problemàtiques amb què es troben els responsables de la protectora és la dificultat de donar en adopció als gossos de races potencialment perilloses. De fet, només un 9% d'aquests gossos acaben abandonant el refugi.
Ens estan entrant molts animals d'aquestes races que després costa moltíssim donar-los en adopció. No perquè siguin dolents, sinó pel tipus de raça que és, costa molt més que la gent s'aprovi, perquè ja dic, tenim gossos d'aquestes races que són encantadors amb els nens, amb altres animals. Sí que hi ha d'altres, no?, pues que són més complexes donar-los en adopció i els has de donar a una família doncs, que no tingui altres gossos, però no significa que siguin dolents.
Ara mateix, al refugi de la carretera de Caldes, hi ha 250 gossos i 200 gats, al límit de la capacitat de les instal·lacions.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les reformes d'estiu de l'Hospital de Sabadell permetran que les consultes externes de maxilofacial es puguin extreure queixals del seny, també anomenats cordals. A més, el pla de millora d'enguany ha previst actuacions a la novena planta de l'edifici Taulí, així com alguns banys ubicats al del setè centenari. També s'inclouen reformes en diferents consultes externes de Santa Fe.
Una nova butaca permetrà fer l'extracció de cordals en aquest edifici, una pràctica que fins ara s'estava habilitada només al cap de Can Rull. El director d'Economia i Serveis Generals de la Corporació Sanitària, Francesc, és el que assenyala la resta de millores que s'efectuaran durant aquest mes a l'edifici de Santa Fe.
Tenim una planta tancada de la planta de Santa Fe, llavors hem fet consultes per salut mental i el que hem aprofitat és que la planta de baix pues, estava ja una mica deteriorada, hem col·locat els professionals a la planta nova i ara estem fent unes reformes a la planta antiga perquè s'arregli. Una vegada fem això, farem una sèrie de trasllados i dermatologia que necessites una consulta que necessiten llum, doncs el que farem serà pujar-les a la primera planta. O sigui que a part de remodelar aquestes dues plantes, el que farem serà trasllats de consultes.
Pel que fa a l'edifici Taulí, això és el que hi ha previst.
Pintarem tota la planta, farem plafonat de mitges parets, els passadissos, que és el que hem fet a la sisena i a la cinquena l'any passat i a l'altre, canviarem els capçals dels llits. Tenim un tema dels gasos, diferenciarem bé els gasos de cada capçalera, que és un tema de seguretat al pacient, i renovarem els dos controls d'infermeria.
Luque explica com s'afronta aquest manteniment davant del problema de la manca de llits a l'hospital.
A nosaltres com a manteniment ens agradaria que ens deixin tota la planta tancada perquè és molt més fàcil a l'hora de treballar, però com això no ho podem fer perquè la pressió que tenim al taulí de llits és important, el que farem serà tancar mitja i mitja planta. O sigui, tancarem 45 dies una part de la planta, l'obrirem quan ja estigui arreglada i després farem l'altra part de la planta amb 45 dies més.
Aquestes actuacions se sumen a les obres de les sales de reanimació postanestèsia a l'URPA, les dues noves plantes d'urgències i els banys de les 21 habitacions de la tercera planta de l'edifici del setè centenari. L'objectiu de la reordinació és treure el màxim profit de les instal·lacions disponibles.
Hi ara una informació de servei per a les persones que us desplaceu amb cotxe per la ciutat. La zona blava de tota Sabadell es torna a apagar a partir d'avui. El servei recupera la normalitat després que les dues setmanes centrals del mes hagin estat gratuïtes. Una mesura que s'aplica des de fa anys, aprofitant la davallada d'activitat a la ciutat per aquestes dates.
Facilitar la mobilitat a les persones que es queden a Sabadell a l'agost. Aquest és l'objectiu de la gratuïtat de la zona blava en un moment en què la presència de vehicles a la ciutat cau en picat. Tot i que algunes formacions de l'oposició, com Convergència i Unió, havien demanat que la zona blava fos gratuïta durant tot el mes d'agost, s'ha mantingut durant més d'una dècada en les setmanes centrals. Ara mateix a la ciutat hi ha 1.500 places d'aparcament en zona blava, controlades per 63 màquines expenedores d'etiquets. La majoria de places es concentren en tres àmbits: l'Eix Macià i els carrers del voltant, el Vapor Turull, l'aparcament més gran d'aquest tipus de la ciutat, i la plaça de Jaume Girabau, Mercat de la Creu Alta. No obstant això, també hi ha altres places de zona blava repartides pels altres carrers de la ciutat. La tarifa general d'aquest any és d'1,43 € per hora en fraccions de 5 cèntims. La quantitat mínima d'aquesta taxa és de 20 cèntims. Des de fa 4 anys també es pot pagar a través d'una aplicació del telèfon mòbil.
En pàgina de successos, xoc entre una bicicleta i un camió aquest matí a la cruïlla de la carretera BB-1248 amb la C-1415.
El creuament de camins entre Sabadell, Matadepera i Castellà ha vist com el ciclista accidentat a 3:15 era assistit per diversos vehicles de bombers i del sistema d'emergències mèdiques i evacuat a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa.
6 contenidors cremats a la plaça Vallès per un foc intencionat.
L'incendi es va declarar la matinada de dissabte diumenge i va calcinar totalment 5 dels contenidors. El 6è va cremar parcialment. A més, com a conseqüència del foc, la façana de l'habitatge de la plaça Vallès va resultar danyada. Va intervenir-hi una dotació dels bombers i 3 de la policia municipal, així com els serveis municipals de neteja viària. La mateixa nit va cremar un matalàs abandonat a la via pública al carrer Viatjants, a Campoamor, i una butaca al carrer Brasil, als Marinals.
13 persones resulten intoxicades lleus per fum en un incendi a Ripollet.
El foc es va declarar ahir al vespre en un edifici de 6 plantes del carrer Sant Jaume de Ripollet i les tasques d'extinció en les quals van participar 9 dotacions de bombers es van allargar fins la nit. L'edifici va ser evacuat de forma preventiva, però com que l'estructura no ha quedat afectada, els veïns podran tornar a casa quan es recuperin els serveis d'aigua, llum i gas.
Mor un ciclista al Taulí després de ser traslladat des de Castellbell i al Vilar, on va xocar amb una furgoneta.
El ciclista de 50 anys i veí de Pallejà ha mort aquest dissabte després de l'accident que va tenir lloc poc abans de les 11 del matí per causes que s'estan investigant. El ciclista va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital de Sabadell, on va morir poc després. Amb aquesta ja són 107 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca quan falten 2 minuts per 8:15. Les declaracions creuades entre el govern italià i l'espanyol i l'Open Arms pugen de to.
El president de l'ONG, Òscar Camps, ha lamentat que l'oferta del govern espanyol ha paralitzat totes les gestions que s'estaven fent per obrir el port de Lampedusa, segons ha dit aquest migdia el diari Oponés. Camps també critica les paraules de la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, que a la cadena SER suggeria que l'Open Arms hauria pogut desembarcar a Malta. Camps assegura que no és veritat i que vol vendre'ls, diu, com els dolents de la pel·lícula.
En política, Oriol Junqueras considera que la convocatòria d'eleccions no s'ha de descartar com a resposta a la sentència de l'1 d'octubre.
Tot i això, el líder d'Esquerra Republicana insisteix que la solució del conflicte amb l'estat espanyol només pot passar pel diàleg i la democràcia. D'aquesta manera es desmarca de l'estratègia de confrontació per la qual aposta Carles Puigdemont.
La pobresa energètica creix a Catalunya de forma exponencial entre les persones ateses per la Creu Roja.
Passa d'un 58% de les llars el 2013 a un 79,3% el 2018. S'ha produït un augment de prop de 22 punts en 5 anys. Segons l'enquesta de condicions de vida del 2018 de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, el percentatge de persones que no poden mantenir l'habitatge a temperatura adequada ha augmentat més de 2 punts, del 6,3% al 8,8% en els darrers anys.
Una dona de 86 anys ha mort ofegada aquest migdia a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols.
El 112 ha rebut una desena de trucades alertant que una persona s'havia ofegat i que l'havien tret inconscient de l'aigua. El servei de socorrisme de la platja li ha fet les primeres maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que hi ha desplaçat 2 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera verda i hi havia servei de vigilància.
Els incendis vinculats a l'activitat agrària es redueixen un 80% a Catalunya des del 2012.
Segons dades presentades avui pels agents rurals, s'ha passat dels 34 focs del 2012 al 6 d'aquest estiu. Des del 15 de juny fins al 8 d'agost s'han cremat 123 hectàrees de les 7 comarques que formen part de la campanya. La l'Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
Creant un servei de teleassistència per a gent gran que detecta caigudes dins i fora de casa.
El sistema avisa els familiars mitjançant una alarma que els arriba al mòbil. La iniciativa, batejada com a Senyor Domo, s'ha començat a comercialitzar fa 2 mesos a Barcelona i a l'àrea metropolitana i vol arribar a altres punts de Catalunya i l'Estat a partir de l'any 2020.
I descobert un nou biomarcador que prediu amb antelació el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars.
Un estudi liderat per investigadors de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Sant Pau i de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques demostra que el receptor SLRP1 pot indicar la presència d'aquestes malalties en persones que no presenten símptomes.
Moment ara pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports ha confirmat fa uns minuts l'acord amb el nou grup d'inversors. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Es tracta d'un grup de 6 inversors, tots ells establerts a l'estranger, que s'incorporaran a l'accionariat del Club Arlequinat.
L'acord és per 3 anys i implica que aquest grup subscrigui, segons el Sabadell, fins a 900.000 euros de l'ampliació de capital que es va aprovar fa un mes a la Junta d'Accionistes. Alhora, el grup d'Esteve Calzada també subscriurà 900.000 euros en noves accions. El grup liderat pel president es mantindrà en la gestió del Centre d'Esports Sabadell i, juntament amb els 6 nous inversors, participarà també en futures ampliacions de capital, de manera que seran un total de 7 els accionistes de referència. El proper dilluns, a les 11 del matí, està prevista una roda de premsa a la nova Creu Alta per donar-ne més detalls. A l'acte hi participarà el sabadellenc Pau Morilla Giné, responsable d'inversions de la firma London Capital Asset Management i un dels 6 nous inversors.
La roda de premsa, doncs, es farà l'endemà del debut en Lliga del Sabadell. L'equip ja està a punt per afrontar la primera jornada contra el Castellón.
Una de les assignatures pendents de la pretemporada, la falta d'efectivitat de cara a porteria, va quedar resolta en el triomf per 0-3 contra el Vilafranca, l'últim amistós disputat. Abans que sentenciés Néstor Querol al partit, l'encarregat d'obrir la llauna va ser el gallec Aaron Rey.
Yo cuando llegué el equipo lo veía como más cansado, normal, más fatigado, pero ahora la verdad que tengo muy buenas sensaciones del equipo. Jugamos, ya nos encontramos, nos vamos conociendo y yo creo que va a ser buen inicio.
I qui va rubricar el marcador amb la tercera diana de l'equip va ser el seu compatriota Aitor Pascual.
Jugar en casa yo creo que es de lo más bonito de esta temporada. Y el Castellón me parece un gran rival y la verdad que con muchas ganas, porque es un partido muy bonito, yo creo, para jugar, y con muchas ganas eso de que empiece ya y que esto empiece a rodar ya.
Més enllà dels resultats dels amistosos i de l'eliminació de la Copa Catalunya, el més destacat de la pretemporada probablement ha estat la bona punteria d'Edgar Hernández, pichichi d'aquest estiu amb 5 gols. El pitjor, sense cap mena de dubte, la greu lesió al genoll d'Antonio Romero. Recordem que el debut a la Lliga serà diumenge a les 7 de la tarda a la nova Creu Alta contra el Castellón i des de mitja hora abans es podrà viure el Sabadell en joc.
Baixem un parell d'esglaons perquè el Sabadell Nord continua posant la maquinària a punt per afrontar el segon any consecutiu a Primera Catalana. El conjunt de Quico Díaz va acumular més rodatge ahir contra el Cerdanyola de tercera divisió.
Un partit que va acabar amb derrota arlequinada a Fontetes per 2-1. Les sensacions, però, cada cop són millors per als de Can Uriac. Jairo va avançar el Sabadell Nord al minut 25, un resultat que es va mantenir fins a les acaballes del partit. Va ser aleshores quan el Cerdanyola va capgirar el marcador gràcies a un penal i un gol en el temps de descompte. El tècnic Quico Díaz té clar que el marcador final no va ser un reflex del que es va veure a Fontetes.
Nos quedamos con la sensación de que todo el grupo trabajó espectacular y el resultado, si miramos el resultado, fue muy 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 injusto, ¿no? Porque hasta el minuto 80 lo estuvimos con 0-1, bien, nos aguantamos muy bien y el empate encima fue con un penalti muy riguroso, ¿no?
El tercer compromís de pretemporada per al Sabadell Nord serà aquest dimecres a les 8 del vespre a Castelldefels. Recordem que el conjunt de la zona nord està disputant tots els amistosos fora de casa pel canvi de gespa al municipal de Can Uriac.
I d'aquí poc més de mitja hora està programada la primera sessió d'entrenament de la sabadellenca, que torna avui a la feina amb unes condicions similars a les del Sabadell Nord. El municipal de la Creu també està tancat per obres pel canvi de gespa.
I per aquest motiu els taronges realitzaran la pretemporada a Sant Oleguer i hauran de jugar els 6 amistosos previstos lluny de casa. Demà passat mateix els de la zona sud s'enfrontaran al San Lorenzo. Seran 3 setmanes intenses per arribar a punt per al començament de Lliga. A la Creu, si el terreny de joc està en condicions, contra les franqueses. Jesús Rueda Betis és el tècnic de la sabadellenca.
Empezar en casa también te da un poco de plus, pero bueno, nos enfrentamos a un rival que sí o sí este año va a estar arriba, siempre hace buen fútbol y tiene equipo para estar arriba y pelear por el ascenso. Entonces, bueno, lo importante es ir partido a partido y yo creo que este año los chicos están deseando que empiece, están con moral y manteniendo el bloque del año pasado. Yo la verdad que soy positivo y yo creo que podemos aspirar a algo más, no al ascenso, pero a echar un buen año, sí.
Recordem que es va confirmar la continuïtat de gran part de la plantilla, destacant especialment el retorn de Víctor Nicolás. En els últims dies s'ha fet una darrera incorporació, que podria no ser l'última, la de Manuel Murillo, procedent del Matadepera.
I un altre equip que enceta avui la pretemporada és l'OAR Gràcia. El conjunt verd i blanc inicia el primer any amb el tàndem format per Gerard Gomis i Cesc Borrell des del principi al capdavant de l'equip. Enguany la proposta al vestidor verd i blanc és un pas més atrevida.
L'any passat van superar la xifra de punts de la temporada anterior, però no n'hi va haver prou per acabar entre els 5 primers. Ara, veient les incorporacions que han fet, Gerard Gomis creu que hi ha prou plantilla per proposar-se a lluitar per les fases d'ascens fins al final.
Quan estàvem acabant de confeccionar la plantilla i parlàvem amb els que ja havien estat aquest any i anaven a seguir amb nosaltres, i sobretot ho parlàvem doncs, amb el Cesc i amb l'estaf tècnic, o sigui, aquest any passat anem a quedar entre els 5 primers i ostres, veient les incorporacions, creiem que li hem donat un plus bastant important a la plantilla i, per tant, l'objectiu també ha d'anar d'acord amb aquest plus.
I si es compleix aquest objectiu, l'OAR assolirà la seva millor classificació de l'última dècada. Avui l'equip comença a entrenar amb 4 juvenils i 4 jugadors del filial formant part del grup. La pretemporada verd i blanca inclourà l'estada d'un cap de setmana d'aquí a 10 dies a Andorra.
Repassem més informacions en format més breu. Fora de la ciutat, el Barça ha fet oficial la cessió de Philip Coutinho al Bayern de Múnich.
El conjunt bavarès ha pagat 8 milions i mig d'euros pel préstec del mitjapunta brasiler i es reserva una opció de compra de 120 milions d'euros.
Primeres confirmacions dels equips de cara a la Vuelta a Espanya, que arrenca aquest dissabte a Torrevieja.
El Movistar ha presentat una alineació de 8 ciclistes amb 3 teòrics líders, Alejandro Valverde, Nairo Quintana i el guanyador del Giro, Richard Carapaz. Encara sense ser oficial, el sabadellenc David de la Cruz estarà present al 8 de l'Ineos. Qui no hi serà a la Vuelta és Tom Dumoulin. L'holandès ha fitxat avui pel Jumbo-Visma.
I amb motor, Fernando Alonso correrà el Dakar 2020 amb Nani Roma com a copilot.
Així ho apunten diversos mitjans. La parella el disputaria als volants d'un Toyota Hilux. Coma, que ha guanyat 5 cops la cursa en motos, canviarà de vehicle per ajudar el campió de Fórmula 1 en la pròxima edició de la prova.
Moment per marxar. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 19 d'agost. Recordeu que tot el que us hem explicat aquests minuts ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 10 amb el Connectats i a partir de les 11 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.